L'Ajuntament de Barcelona nega que hagi arxivat les multes per incomplir la reserva del 30% d'habitatge protegit, tal com afirma avui el diari Ara. Bona tarda, soc Carlos Losada i en aquest sentit la tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que tots els expedients oberts sobre possibles incompliments estan en marxa i amb possibilitat d'acabar en sanció. A més, Laia Bonet ha afirmat amb rotunditat que el govern municipal té la ferma voluntat de fer complir la normativa vigent sobre aquesta qüestió, el 30%. Des de l'oposició, en canvi, demanen explicacions a l'alcalde Collboni, Comuns i Esquerra parlen d'estafa a la ciutadania i reclamen que es facin públics els informes jurídics i els criteris per perdonar les multes. I el Partit Popular recorda que ja van vaticinar que la norma seria un fracàs, que tot el procés ha estat un nyap, i una bona prova d'això és que amb la reserva del 30% només s'han fet concretament 26 pisos. Yolanda Canales ha escoltat totes les versions i t'ho explica.
La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, diu que els expedients van caducar i es van arxivar administrativament. I ara han iniciat una altra via, la del procediment de restitució, com a pas previ per fer aflorar tots els incompliments, obrir nous expedients sancionadors als promotors i poder posar la sanció corresponent. En concret, Bonet ha explicat que s'han detectat 9 possibles incompliments d'aquesta normativa de la reserva del 30%. L'anterior govern municipal va iniciar un procés per sancionar 5 d'aquests casos, però sense la restitució de la legalitat urbanística, fet que per la tinent d'alcalde no ofereix seguretat jurídica. I és que eren casos d'obres per a grans rehabilitacions que s'havien tramitat amb altres tipus de permisos. És més, Bonet ha explicat que fa només uns dies una sentència ha donat la raó al consistori, que ara podrà reprendre el procediment sancionador en aquest cas. Per tot plegat, la tinent d'alcalde deixa clar que tots els expedients continuen vius.
Tots els expedients oberts sobre possibles incompliments de la normativa del 30% segueixen vius i amb possibilitat d'acabar amb una sanció. I, per tant, de fet, hem tingut fa 15 dies una primera sentència favorable respecte a un d'aquests expedients oberts que ens permet ja iniciar, i de fet és el que estan fent els equips, iniciar el procediment sancionador corresponent.
Esquerra i els Comuns demanen explicacions a l'equip de govern municipal i, sobretot, demanen que l'alcalde doni la cara de forma urgent. Molt contundent ha estat la portaveu de Barcelona en Comú, Janet Sanz, que considera que la tinent d'alcalde menteix perquè els expedients no estan vius. És més, considera que hi ha una clara voluntat política perquè no s'apliqui aquesta reserva del 30% i començant pel propi alcalde, que s'ha mostrat servil, diu Sanz, amb el lobby immobiliari i amb el que ha qualificat com l'estratègia de l'estafa.
No hi ha un canvi de criteri tècnic o jurídic. El que hi ha és un canvi de criteri polític. I, per tant, el senyor Collboni el que ha fet és canviar el criteri polític del govern de la ciutat per definir aquesta estratègia de connivència, de complicitat amb aquesta estafa.
El popular Daniel Cirera, al seu torn, considera que tot plegat és un nyap jurídic i una mesura ineficaç. Prova d'això és que per aquesta via només s'han aconseguit 26 vivendes socials, una quantitat ridícula per a una ciutat com Barcelona.
Construir 26 viviendas en 6 años puede ser una cifra aceptable para una pequeña aldea, pero ridícula para una ciudad como Barcelona. Lo que ha quedado claro después de 6 años es que la reserva del 30% no ha funcionado.
Aquesta va ser una de les mesures estrelles de l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat llavors per Ada Colau. L'equip de govern pronosticava obtenir uns 400 habitatges socials cada any per aquesta via, però s'han quedat en 26 i en 6 anys.
Gràcies, Holanda. 6 minuts, 2:43, àrea de serveis. Parlem del temps. Aquesta setmana vindrà marcada per molts matisos pel que fa al temps. De moment, a principis d'aquesta setmana, avui dilluns, es mantindran les temperatures més altes i a finals de setmana aniran baixant a poc a poc. Dimarts, demà dimarts, tindrem núvols molt més espessos, sobretot a la costa i al prelitoral, on s'escaparà algun pluim amb més sol, sobretot a les comarques del Pirineu. Sortim a la xarxa viària amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix hi ha retencions puntuals i algunes incidències. A la C-17 unes obres tallant un carril a l'altura de Tona en sentit sud, en sentit barceloní, provocant retencions a 3 quilòmetres des de l'altura de Malla. També un accident a la C-16 a Porreig en sentit sud, en sentit Manresa, talla un carril i també provoca circulació intensa en el tram afectat. A l'autopista P7 a Barberà del Vallès, per càmeres observem un tram de 2 quilòmetres de la lentitud en sentit nord, en sentit Girona, i a les rondes de Barcelona, retencions a la ronda litoral, a la zona del Fòrum, en sentit Trinitat, i també a l'altura de la Barceloneta, 2 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, explica que a totes les seves trobades amb alcaldes i alcaldesses de Catalunya hi ha unanimitat a l'hora de diagnosticar on són els màxims problemes de les ciutats, la falta d'habitatge i la seguretat als carrers. Parlem ara de seguretat d'una capital de província catalana on les dades de l'últim any empitjoren. Ens referim a Lleida. L'any 2024 els fets delictius es van incrementar en un 13% i el nombre de persones detingudes en un 22%. És un increment de 2 dígits sobre una xifra ja de per si molt elevades. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aquest matí ha sortit als carrers de la capital del Segrià. Què diuen els lleidatans? Tenen la percepció aquesta de que hi ha inseguretat?
Sí, augmenta i fa canviar fins i tot hàbits de passeig a la ciutat. COPE Catalunya i Andorra ha rebut 4 veus de 4 dones de diferents edats que viuen a diverses zones de la ciutat. I totes han confirmat un punt comú. Augmenten les mesures de prevenció pròpia. Victòria és una jove d'Artesa de Lleida, localitat a 10 quilòmetres de la capital. Estudia a Lleida i reconeix que a Lleida no vol anar sola.
Al meu poble sí, però aquí la ciutat una mica més. Vaya amb amigues. No per res, sinó perquè, bueno, de nit no veus gaire bé a la gent, no sé, poden passar coses. Veritat que aquests últims anys hi ha hagut com una mena de creixement de delictes, almenys per lo que jo he notat.
Josefina Vilalta és una jubilada que viu al barri de la Bordeta de Lleida i lamenta que ja per la nit no surt de casa.
Normalment jo cada nit ja no surto, que fa por, la veritat. Jo surt durant el matí i al matí també pot fer coses perquè també n'han passat, però com a la tarda-nit, no. Llavors, clar, jo em fa por, ja ho frapella. L'altre dia li vaig dir, agafo la tuix que em deixi la porta de casa perquè em pot passar la rotonda, el canal, que és després del canal és quan dic jo, perquè allí hi ha hagut bastants robos. Amb aquella boca, per bé, molta gent han robat.
Maria viu a la Rambla d'Aragó, és a dir, al centre de Lleida. També ens ha reconegut que els horaris de tornada que té a casa són diferents amb els últims anys. Maria també ha apuntat un altre gran problema que pateix la ciutat, que és la neteja urbana.
Màxim que arribo a casa, si vaig a donar un tomb, que no tinc que anar amb els meus nets, i a més, com que vaig pel carrer, per la plaça Ricard Vinyes, que hi ha més gent, no fa tanta por, màxim que arribo als 6:15, 6:30. Surto a les 5:15, o així, dono el tomb, sap? Si no tinc que anar a buscar els meus nets, i llavors ja me'n vaig cap a casa amb aquella hora. És igual que la basura, jo sempre dic el mateix. El pare de la meva cunyada era basurero i tenia uns carrers supernets, ara no. És una altra de les coses que fa mania aquí a Lleida.
La setmana passada informàvem a Carles amb aquest mateix informatiu d'una batalla campal que va succeir al centre històric de Lleida per un gos sense morrió amb la presència de 50 persones on va haver-hi crema de contenidors i 4 persones ferides. Avui també hem parlat amb una jove veïna d'aquest barri que ens ha comentat de que ella considera que la seguretat únicament es troba a vies principals sense arribar a la resta.
Jo penso que per la via principal sí, però depenent de la zona, no tant. La nit, bueno, intento evitar anar sola, perquè bueno, jo de per si, per ser dona, pues, jo penso que no és gaire segur, però mai.
Una radiografia, per tant, de 4 dones que viuen a diverses zones de la ciutat i de 4 edats diferents. Per cert que hi ha 2 zones més exposades, el centre històric i l'Horta de Lleida, on fins i tot veïns i veïnes han patrullat de nit recuperant la figura del somatí.
Com deies, hem escoltat els ciutadans de Lleida, ciutadanes de Lleida, també d'escoltar els polítics, concretament a l'oposició. Què hi diuen, Sergi?
Sí, mentre l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, quantifica que el 60% dels delictes són de persones multireincidents que acumulen més de 3 actes delictius, el cap de l'oposició, Xavi Palau, del Partit Popular, considera a COPE Catalunya que les polítiques del govern socialista de la Paeria estan perjudicant en matèria de seguretat a la ciutat. Falta d'efectius de guàrdia urbana i una millor negociació perquè hi hagi més Mossos d'Esquadra a la ciutat. Són les peticions del Partit Popular. A més, Xavi Palau reclama als socialistes a canvis normatius.
Aquesta és la Lleida del PSC de la nostra ciutat, on, al igual que l'anterior govern d'Esquerra, venen fum. I és que si volen posar ordre i garantir la seguretat als carrers, el que cal és modificar les lleis, posar fi a la multireincidència i expulsar els delinqüents estrangers reincidents. Mentre els socialistes vulguin dir una cosa i en facin una altra, a Lleida anem a pitjor. Així, senyor La Rosa, no podem seguir.
També han augmentat els robatoris a l'interior de vehicles i un 18% les denúncies per incompliment de les normatives municipals.
Gràcies, Sergi. Perfecta radiografia de la situació d'inseguretat ciutadana que es viu a la ciutat de Lleida, la capital del Segrià. Catalunya es troba en una situació crítica davant la crisi climàtica. L'índex de risc climàtic global situa Espanya com el 8è país més afectat del món amb molts impactes concentrats a Catalunya. Això és el que es considera, o el que considera l'índex de risc climàtic global, un estudi científic que avalua les pèrdues per catàstrofes climàtiques. En els darrers 30 anys s'han registrat 27.000 morts i pèrdues materials de 25.000 milions de dòlars a Espanya, xifres que no inclouen els últims episodis de sequera extrema ni tampoc els efectes de la Dana. Els incendis, les sequeres i les inundacions són cada cop més devastadors, agreujats per la manca de prevenció. Segons l'estudi, Catalunya suspèn en preparació, tot i que Protecció Civil respon molt eficaçment a totes les emergències. A més, la planificació territorial ha amplificat els efectes del canvi climàtic. L'efecte illa de calor a les ciutats i les construccions en zones de risc agreugen molt i molt totes les conseqüències. Et parlo de, per exemple, temporals de mar o de vivendes al voltant de rius i rieres, al lloc d'estructures naturals com boscos de ribera, i tot això fa que les inundacions i els temporals causin molts més estralls. És urgent, doncs, aplicar, segons aquest estudi, solucions basades en la natura i reduir la infraestructura grisa per mitigar futurs desastres. És el que hem analitzat aquest matí a en COPE Catalunya i Andorra amb Isabel Angelovski, que és investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Autònoma de Barcelona.
La realitat, com molts cops diem, supera la ficció i, de fet, estem a les portes d'activitats meteorològiques extremes a la zona mediterrània, tal i com ja hem pogut tastar amb la darrera Dana, que va afectar de ple la Comunitat Valenciana. Espanya, Catalunya i particularment Barcelona estan en perill.
Varios informes han estado comprobando que España está al centro del riesgo climático. Ha pasado del octavo a la quinta posición en términos al riesgo climático, y otro estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ha puesto a Barcelona como la ciudad con más muertes al año por calor.
I ja no parlem de coses que podrien passar, sinó que tenim xifres que demostren l'increment exponencial dels fets meteorològics i de les afectacions de salut per a la societat. La Isabel ens ha recordat que portem un endarreriment de quasi 20 anys en l'adaptació del sistema sanitari a aquestes noves realitats.
Hay que crear sistemas sanitarios mucho más preparados al cambio climático. Sabemos que agosto es el mes más frágil y es el mes donde hay menos personal sanitario. Nunca nos hemos recuperado de los recortes en la salud de los años 2008-2009 y con una población altamente frágil, mayor, niños, personas migrantes también que trabajan en sectores muy vulnerables al cambio climático, como es la agricultura y el turismo, la exposición y los riesgos para la salud han incrementado. Y si no adaptas tu sistema sanitario y sociosanitario, es decir, también las residencias, las escuelas, los centros de día, todo esto aumenta el riesgo.
Els resultats dels darrers estudis subratllen la necessitat urgent d'enfortir la resiliència climàtica i implementar accions més contundents contra el canvi climàtic.
I ara m'escolta la Marta López Saavedra, que és investigadora del Servei d'Avaluació i Gestió de Recursos Naturals, NRAMS, del CSIC. Doctora López, molt bona tarda, moltes gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, què tal?
Molt bé, estem parlant avui del canvi climàtic, de l'escalfament global. Això de l'escalfament global a Catalunya, en comparació amb altres regions del món, en quin nivell estem ara mateix?
Bueno, hem de tenir en compte que Catalunya pertany a una zona geogràfica, que estem, diguem, a la zona del Mediterrani, no? Llavors és una zona on són a vegades molt més freqüents i intensos segons fenòmens meteorològics, per exemple, les inundacions, les famoses danes, o fins i tot les sequeres i les onades de calor. Llavors, és veritat que potser la regió de Catalunya en concret no és que estigui de les pitjors zones comparades amb altres zones del món, o comparades, per exemple, amb la resta de la península Ibèrica, Ibèrica, perquè tenim també la influència del mar i això fa que bueno, alguns esdeveniments extrems com poden ser les onades de calor doncs no es pateixin tant com en la resta de la península, en el centre, per exemple, de la península, però és veritat que no les hem de menysprear, no? Al final aquí hem patit onades de calor, sequera en els últims anys i la Dana ens va també tocar, no? Llavors hem de tenir en compte la regió on vivim.
Tu que coneixes bé la matèria, per què la regió, tota la façana mediterrània, s'escalfa més ràpidament que la mitjana global?
Bueno, al final estem en una al voltant, diguem, d'un mar, el mar Mediterrani, que és un mar que és més tancat, no?, que potser altres, bueno, els oceans, per exemple, com l'oceà Atlàntic, sí. I que al final actua com una... Anem a comparar-lo com una piscina, no?, que al final, quan les temperatures pugen, aquí no hi ha tantes corrents o tanta mescla, per exemple, de corrents amb altres aigües, com, per exemple, que es refredin, no? Llavors, el que tenim és un mar amb una temperatura mitjana potser una mica superior que, per exemple, podríem tenir amb l'Atlàntic, i això fa que s'evapori molta més aigua quan arriben aquestes temperatures extremes i generi aquests fenòmens meteorològics, aquestes, per exemple, les danes, les tempestes més, exacte, més condensades.
Que són completament imprevisibles, incontrolables, no?, en quant a la força que poden tenir aquestes danes, ja que la tenim, aquest fenomen més a prou que l'ha passat a la Comunitat Valenciana, per exemple.
Bueno, quan parlem de riscos naturals, sí, és a dir, el fenomen en si, el que pertany a la naturalesa, no podem veure-ho com un fenomen que podem aturar, clar, o que podem prevenir o que podem mitigar. El que podem mitigar són els impactes o els efectes que pot tenir aquest risc natural sobre la població. I així, aquí és on nosaltres tenim la força per aplicar mesures de mitigació o d'adaptació, de prevenció.
Llavors, quines mesures s'haurien d'implementar? Doncs ja no només aquí a Catalunya, sinó, per exemple, a la Comunitat Valenciana o a tota Espanya per intentar reduir aquest impacte dels desastres climàtics de cara al futur.
Moltes persones, quan pensen en quines mesures podem aplicar, pensen en l'emergència, no? És a dir, quan la dana o la sequera o el risc natural que sigui arriba, no? És a dir, la resposta a l'emergència, perquè tenim una cultura molt reactiva on ens esperem a que passi alguna cosa per actuar. Yeah. Llavors, el principal treball que s'ha de fer o les principals mesures han d'estar en tota aquesta fase prèvia a l'emergència. I estem parlant de prevenció. Una prevenció que, sobretot, va en funció de la planificació territorial que tu facis en un territori, una planificació territorial que ha d'anar acompanyada d'una avaluació de riscos naturals del territori a llarg termini i de tota una sèrie de mesures de mitigació i d'adaptació que es poden aplicar durant aquesta fase de calma en la que tu tens temps de sobre per preparar la població. Clar. També parlem de conscienciació, de preparació i formació al ciutadà. Clar. I no només al ciutadà de peu, sinó també a la protecció civil, als polítics, als gestors del risc.
Aquí volia anar a parlar també, Marta, com es pot preparar millor la població per fer front a aquests desastres naturals, no? Ja parlem d'incendis, ja parlem d'inundacions, onades de calor. Per on hauria de passar aquesta preparació a la gent en general, Marta?
El principal pas és la formació, és a dir, la persona, visqui on visqui, ha de saber quins riscos poden ocórrer en el seu territori, amb quina freqüència i amb quina intensitat. Llavors, hi ha tot un treball que s'ha de fer des d'educació per ensenyar a la població doncs, on viuen, quins fenòmens naturals poden ocórrer, de quina manera i, per tant, com preparar-se. També sabem que les mesures, per exemple, d'autoprotecció són molt eficients, són molt eficaços a l'hora de prevenir els efectes d'un risc natural i és el que s'ha de treballar.
La doctora López Saavedra forma part d'aquest equip que es diu NRAMS. Què és aquest equip exactament? I si dins d'aquest equip heu estudiat, per exemple, les conseqüències econòmiques o socials que tenen les onades de calor o les inundacions, en aquest cas aquí a Catalunya, Marta?
Doncs es tracta d'un servei que hem creat el CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, és l'ENRAMS, el Servei d'Avaluació i Gestió dels Riscos Naturals. Llavors, al final, nosaltres érem investigadors del CSIC i ens adonem de que hi ha una demanda i una necessitat per avaluar i gestionar els riscos, no només en el nostre país, sinó també a nivell internacional. Per tant, hem format un equip, hem validat un servei que és oficial del CSIC i que dona aquest servei servei per tot aquell que ho necessiti, ja sigui des del sector privat com del sector públic, ja siguin administracions o protecció civil, o ara tenim diversos projectes amb protecció civil, amb consells comarcals i demés, perquè està venint una necessitat, i cada cop és més plausible, d'avaluar els riscos naturals de cada regió, perquè, bueno, precisament el que dèiem abans, no?, per conèixer què pot ocórrer en aquesta regió i, per tant, com preparar-se.
I per veure-ho, no? Et comentava també el tema de les conseqüències econòmiques i socials que han tingut les onades de calor i inundacions aquí a Catalunya. Heu fet algun balanç del que ha costat en quant a vides, en quant a impacte econòmic en aquesta qüestió, Marta?
Sí, bueno, de fet, nosaltres principalment treballem en la part del fenomen natural, és a dir, el primer pas és primer avaluar el fenomen com a tal, per tant, saber quina freqüència i quina intensitat tenen, i després d'aquí ve tota la cadena, no?, després d'efectes que pot tenir, sí. econòmiques, socials, de vulnerabilitat, de resiliència de la població, això també ho toquem, tot i que no som experts en això, perquè això ja tindria que traspassar altres disciplines, com són l'enginyeria, l'economia, però treballem en equips multidisciplinars, per tant, aquesta part també la integrem dins de les avaluacions i dels projectes que fem.
Molt bé. Doncs Marta López Saavedra, investigadora d'aquest servei del ENRAMS, que és el Servei d'Avaluació i Gestió de Recursos Naturals, gràcies per atendre'ns, explicar-nos una mica, doncs, com és aquest projecte i el profit que podem treure tots plegats, la població en general i les administracions a l'hora de preveure, doncs, això, desgràcies o catàstrofes a conseqüència del canvi climàtic, conseqüències com inundacions, incendis forestals i d'altres qüestions com les dades que hem tingut aquí a la Comunitat Valenciana i una mica també aquí a Catalunya. Doctora Marta López Saavedra, gràcies, molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una raó per a vivir, lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi munición.
Molt bé, estem arribant ja al moment de fer una petita aturada. Serà per publicitat, bones recomanacions i després marxarem fins la Jonquera, les comarques de Girona. Els seus veïns, molts d'ells, estan indignats amb la voracitat sancionadora d'un radar que està ubicat a la Nacional 2. Els conductors ens han explicat que pràcticament ningú s'escapa d'una multa. 2 minuts i els escoltem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dices, está claro. No,
gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Et parlo ara d'un radar col·locat en un punt estratègic de la Jonquera, les comarques de Girona, tot just davant d'un gran centre comercial i altres serveis que hi ha, i molt freqüentat també per francesos. És un no parar de posar multes, i alguns veïns del poble que n'han rebut fins a 18, el Mario Quero n'ha trobat un, atenció, amb ni més ni menys que 20 sancions. Què t'ha explicat aquest veí, Mario?
Efectivament, Carlos, hem parlat amb Diego, cambrer del poble, que ens ha expressat la seva preocupació davant aquesta situació on hi ha centenes de persones afectades.
No és normal que en un pueblo como la Jonquera, tan pequeño, haya cientos de personas con 10, 15, 20. Aquí el del estanco de al lado donde yo trabajo tiene 31, 26 de la mujer y 5 de él. Entonces el tema está que si la de noviembre me llega una semana o 10 o 15 días después, yo lo tengo en cuenta, pago 50 euros y ya a partir de ahí pues pongo el automático en el coche a 60.
Tanmateix, els veïns es queixen del retard a l'hora de notificar les multes que ha provocat, com en el cas del Diego, li hagin arribat 20 multes de cop per una quantia total de 2.000 euros, 100 pel multa.
Me parece que a nadie le llegan las multas de en 2 o 3 meses todas de una vez. Incluso yo conozco a la trabajadora de correo y dice, estoy desbordada, tengo que entregar en esta semana 800 multas. ¿Cómo es?
Pel que fa a la resposta municipal, l'alcaldessa Miriam Lanero s'ha compromès a estudiar una solució, tot i que en declaracions a TV3 va justificar la col·locació del radar emparant-se que hi ha hagut 12 víctimes de trànsit en 2 anys. La resposta veïnal no ha deixat indiferent a ningú.
Pues nosotros hemos habido reuniones con ella, y quedó que esta semana contestaría algo, pero no ha contestado nada. Hay mucha gente que está enfadada. Incluso se está pensando hacer un corte de la carretera nacional.
Tal i com hem pogut escoltar, els afectats volen pressionar un consistori que preveu recaudar prop de 400.000 euros en multes.
Doncs ja ho sabeu, si ho tenen per la Jonquera, sobretot per la Nacional 2, molt d'ull hi ha un radar que a la més mínima salta en multa, i ja heu vist les quantitats de multes que alguns veïns de la Jonquera estan acumulant. El parlo ara del RUC català, que amb la seva presència majestuosa i mirada profunda ha estat durant segles un pilar fonamental de la vida rural a Catalunya. Avui, però, aquesta raça autòctona es troba en greu perill d'extinció i la seva supervivència depèn del compromís de tots plegats. Conscients d'aquesta realitat, el projecte Gratitud Pallars ha engegat a la campanya Apadrina un RUC, una iniciativa que busca implicar a la societat a la conservació del RUC català amb aportacions que van dels 25 fins als 60 euros. Tanmateix, la supervivència d'aquest RUC català no depèn únicament de les donacions individuals. És essencial que les institucions públiques reconeguin el valor d'aquesta raça i implementin polítiques que en facilitin la cria i també la comercialització. Actualment, les normatives vigents dificulten la venda de RUCs a petits particulars, ja que exigeixen la possessió d'un ramat mínim de 5 exemplars per poder accedir a un ajut. En definitiva, el RUC català és molt més que un animal de treball i cada aportació, per petita que sigui, contribueix a assegurar que les generacions futures puguin gaudir de la presència i companyia d'aquests magnífics animals. Avui la Mar Puerto ha estat amb el Joan Gassó, que és president del Centre Mundial del RUC Català. Marc, què és aquest centre i què t'ha explicat el senyor Gassó?
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya adverteix que, ara per ara, amb el tancament de les 3 centrals catalanes, no hi hauria garanties de que la potència...
Sí, les darreres dades publicades pel Ministeri d'Agricultura indiquen que queden 919 animals al conjunt d'Espanya, dels quals 873 estan a Catalunya, tenint en compte que una població inferior a 1.000 es considera en perill d'extinció. I també el fet de que és impossible saber el nombre exacte d'animals vius, ja que molts propietaris no notifiquen les seves morts. Per això intueixen que la xifra real és inferior als 873 esmentats. Ho ha explicat Joan Gassó, responsable de l'Associació pel Foment de la Raça Catalana, AFRAC, creada el 1978 per protegir el burro català.
Nosaltres, registrats a l'associació, en tenim 350, som 50 socis. La nostra associació es diu AFRAC i estem protegint amb 4 romàntics que no volem que s'estigeixi la raça del RUC català, perquè ha sigut una raça molt bona, molt valorada, ha fet molt per Catalunya i no hi ha relleu de generacional, les secades, la guerra amb Ucraïna, que portàvem cereal molt bé de preu, ara s'ha encarit tot, el Covid, hi ha una sèrie de factors que ens han anat perjudicant. I...
A més, s'estima que a principis del segle XIX es van superar els 50.000 exemplars, però amb la mecanització del camp, la població va caure en picat situant-se a la vora de l'extinció als anys 60 i 70.
Un animal superrentable, molt valorat arreu del món, sobretot als Estats Units. Al segle XVIII-XIX van venir en vaixells de vapor, encara no hi havia la gasolina. Carregaven als ports de Tarragona, Barcelona, centenars de rucs, mascles sobretot, per fer muntar eugues, per treure matxos i mules, per fer la típica mula que vosaltres veieu a l'oeste, la típica de l'oeste... per fer les caravanes, per conquerir territoris fins arribar a Califòrnia, heu de comptar que un percentatge molt elevat d'aquells animals eren d'origen català. I en vam arribar a exportar tants que pràcticament ens vam quedar sense animals.
Per tant, la falta de relleu generacional, la burocràcia excessiva que s'ha de fer i això sumat també al fet de que el menjar també cada cop és més car per alimentar-los, fa que segons Gassó tot costi molt més. La burocràcia els ofega i és molt complicat mantenir l'explotació.
Salvar el ruc català és un dels objectius d'una campanya que s'ha posat en marxa a la comarca lleidatana del Pallars Sobirà. Es diu Apadrina un ruc. És un projecte que està dins d'un projecte més gran que es diu Gratitud Pallars i que és un projecte que coneix molt bé el senyor Joan Lluís Piqué, que és un dels seus promotors. Senyor Piqué, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, m'agradaria molt que expliqués als nostres oients quin és l'objectiu principal d'aquesta campanya Padrina un ruc i aquest projecte de Gratitud Pallars. Com va néixer aquesta idea i com va per ara?
Pues el projecte de Gratitud Pallars el que ve a proposar és l'aportació de les persones que visiten el nostre territori, que puguin fer aportacions a unes causes determinades que estan en la web de Gratitud Pallars. En el nostre cas, el projecte surt arrel d'una visita d'uns una parella nord-americana aquí a la zona, que van voler fer una sortida amb ruc, fer una passejada amb ruc, una excursió d'un dia. I aleshores, quan els hi van proposar amb aquesta parella de fer una aportació a la causa, van veure que no n'hi havia cap per defensar el ruc català. Ja. I ells volien fer una aportació al ruc. I va ser quan es van posar en marxa, amb Gratitud Pallars, per poder fer aquesta microreserva i les persones interessades en la protecció i conservació d'aquesta raça poguessin fer aportacions.
Molt bé. I quina quantitat d'aportacions s'ha de fer concretament per ajudar aquesta microreserva? Hi ha alguna xifra concreta? I per què serveixen aquestes aportacions? Que jo no sé si n'heu rebut moltes o poques per ara, Josep.
Bueno, la veritat és que l'aportació és lliure, cadascú pot aportar la quantitat que vulgui, que pugui, i aleshores en una primera causa, el 2024, era per comprar una menjadora pels rucs, perquè no se'ls mullés l'herba a l'hivern, i ara el 25 ha obert una altra causa per fer un cobert de fusta per protegir-los pues, de la neu, el fred i la pluja.
Molt bé.
I les aportacions del 24 van ser tot un èxit, en poc més d'un mes vam cobrir totes les expectatives, la quantitat que havíem posat per poder aportar en un any la vam aconseguir en poc més de dos mesos.
Quants rucs teniu ara mateix aquí en aquesta zona? A Soriguera. Estem parlant amb Soriguera, veritat, Josep Lluís?
Sí, és el poble d'Escurs, municipi de Soriguera.
Pallars Sobirà. Sí. Quants rucs teniu ara mateix?
Passo al Jesús i continua ell.
Molt bé.
Soc Jesús Martín, també som socis amb el Josep Lluís.
Molt bé.
Tenim uns 17 rucs entre mascles, femelles i de petits, de pollins. De moment hem tingut més, però degut als problemes que comporta la compra-venta, pues bueno, solament tenim aquests i cap a baix.
Precisament parlaves tu de la compra-venda. Crec que hi ha un problema perquè la legislació és molt estricta en aquest sentit i, per exemple, jo si volgués tenir un ruc, que no puc al meu pis, però tindria problemes per poder comprar-ne un, no? Jesús, o no?
Problemes no. El que passa és que hi ha traves burocràtiques...
Clar.
tenim l'inconvenient que està, al ser una espècie en perill d'extinció i està ficada a dins del grup d'espècies de races autòctones en perill, però en el grup de races i d'animals productius. Ja. Però clar, no és productiu. I de que al estar allí, per poder accedir a tenir a una subvenció o una petita ajuda que dona l'administració, s'ha de tindre un mínim de 5 animals i un compromís de tenir-lo 5 anys o més. I també, clar, se necessita un document, el REGA, que és per poder tenir donar d'alta a una explotació per poder-lo tenir de forma legal.
Vull dir que la legislació tampoc ho posa fàcil, no?, el que es pugui conservar i mantenir el RUC, Jesús, doncs?
Molt difícil. Ja. Si no d'aquest grup i que la gent tingui més facilitat, perquè això mateix que has dit tu, de si jo volgués tenir un RUC, clar, és de, s'ha de fer primer una guia de trasllat que és obligatori, no, que no hi ha cap problema, però clar, tindries que tenir donar-te d'alta d'una explotació, yeah, un codi REGA per poder-lo tenir, i no tindries cap tipus d'ajuda de res, perquè clar, un animal que és el que té la major part de la gent, que tenen un, dos, per tenir 5 animals, ja és, això ja és
tentable. Sí, això és més complicat. El millor que es pot fer és la proposta que feu amb això de patrinar un RUC, que és doncs, bueno, fer una petita aportació i poder ajudar a mantenir aquests RUCs que teniu aquí ara mateix a Soriguera, no, Jesús?
És que nosaltres el que fem és que no ens dediquem tampoc a això, som criadors, però tenim el poder tenir animals de petits per poder-los vendre i que la raça no s'acabi extinguint, perquè de la manera que està, si no se fa algo urgent, anem cap a baix. Queden molt pocs exemplars, perquè no ens enganyem. Vivim una societat en la que el que és rentable s'explota fins que s'agota i el que no s'abandona.
Clar. Doncs escolta una cosa, Jesús i Josep Lluís, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Endavant amb aquesta iniciativa, esperem que, en fi, d'aquesta entrevista pugui sortir més gent que els agradi, doncs, a patrocinar un RUC. En aquest projecte es diu Gratitud Pallars i sobretot garantir, doncs, el futur del RUC, podríem dir el RUC català. És un RUC molt especial, Jesús, el RUC català. Breument, com el definiries?
És un animal que enamora, que entra en contacte amb ell, se queda enamorat i no l'abandonarà mai, perquè és un animal tan empàtic, tan carinyós. És tot el contrari de lo que hem sentit i lo que hem escoltat de sempre. Ha tingut molt mala premsa des de sempre, des de temps immemorials, de que mal maltratat, despreciat, i de que és tot el contrari. És un animal tan empàtic que enamora i que per això mateix no podem dir que la raça s'extingui i que no puguin els nostres fills veure o tocar un animal d'aquestos.
Molt bé, Jesús. Joan Lluís, gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies i moltíssima sort amb el projecte vostre. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. Avui, si les coses li van bé al Barça, pot ser líder aquesta nit, no?
Sí, si guanya el Barça aquesta nit contra el Rayo, partit que arrenca a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Barça empatarà punts amb el Real Madrid, però té millor gol a veraix, per tant els de Flick es situarien líder de la competició, però no serà fàcil perquè el Rayo està en un gran moment de forma, està 6è i encadena 9 partits sense perdre. Parlarem d'això, també de l'empat de l'Espanyol ahir a Cornellà del Prat a 1 davant l'Atlètic Club, l'Espanyol que es manté 1 un punt per sobre del descens. En handbol, malauradament, aquest matí s'ha confirmat el trencament de lligaments del genoll esquerre del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, i també parlarem de la victòria a la Copa del Rei de Waterpolo de l'Atlètic Barceloneta.
Tot això a les 3:05. Bon programa, Joan, com sempre.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia a Cope. D'aquí pocs segons arribarà, com sempre, també Pilar García Muñiz a la tarda. Seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.